UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 8 de febrer. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella, com sempre, titulars de la jornada. Consternació avui a Calella per la mort d'una anciana trobada a casa seva amb signes de violència.
El tinent d'alcaldia de Seguretat, Josep Torres, ha confirmat que la dona que vivia sola en una casa del carrer Església va ser trobada i morta i amb signes de violència. La unitat d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de les actuacions i n'ha decretat el secret de sumari. Pel moment no ha transcendit cap detenció en relació en aquest cas.
I avui ens hem preguntat també a la ràdio què se'n farà de l'església dels Agustins.
Doncs el patronat de la Fundació Obra de Maria explica que tenen diferents projectes sobre la taula per donar ús a l'edifici que hi havia funcionant com a temple de la congregació dels Agustins. Des d'oferir-lo a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva perquè s'hi faci activitat sanitària o assistencial, a obrir una delegació de la Fundació Goodman o que serveixi per ampliar les instal·lacions de la residència gent gran que gestiona l'empresa Lantus.
Avui sentirem el president de del patronat de la Fundació Obra de Maria i l'Associació de Veïns Calella Centre, que està preocupada per la situació del centre social ocupat La Bruna.
Diuen que la situació des de fa uns mesos ha anat degenerant i que el centre social La Bruna ha perdut l'essència dels seus inicis. És per això que l'entitat veïnal va decidir presentar una instància a l'Ajuntament de Calella per conèixer l'estat del centre ocupat i preocupats per les famílies vulnerables que hi vivien amb menors. Ara, en resposta a aquesta instància, el consistori ha confirmat que ja s'ha donat recurs habitacional a totes les famílies que hi vivien allà amb els menors d'edat.
I en el bloc d'informació de campanya electoral comencem per Junts per Catalunya, que defuig de l'eix esquerra-dreta i es defineix com un partit transversal.
En una visita a Calella dels diputats Teny Freix han assegurat que el seu partit és una formació nova, transparent, també transversal, que aglutina diferents perfils a les seves llistes.
Esquerra aposta per la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys, la gratuïtat, per tant, de les escoles bressol.
Ho va dir la diputada Mònica Palacina en un acte Calella. Els republicans aposten també per destinar una inversió mínima del 6% del pressupost català a l'educació obligatòria i també postobligatòria.
I Ciutadans, que es compromet a destinar tots els diners del procés, diuen, a polítiques socials.
Nomi de la Calle, número 6 de la llista, ha exposat que faran una auditoria dels comptes de la Generalitat i destinaran a serveis socials totes aquestes despeses que estiguin derivades del procés.
El PSC proposa la recerca i la innovació per reactivar l'economia.
I aposta perquè el coneixement que hi ha a Catalunya es traslladi a les empreses. Així ho ha explicat la número 6 de la llista del PSC per Barcelona, Alicia Romero, a Calella aquest cap de setmana.
La CUP considera imprescindible articular un programa de transició ecosocial.
I apel·la a la necessitat d'un nou model territorial. Marc Sardau va explicar en una roda de premsa a Calella on van parlar sobre el litoral maresmenc.
Sentirem avui a l'informatiu a tots els membres de llistes electorals que concorren a les eleccions del 14 de març i que han passat aquests últims dies per Calella. I acabarem amb el temps. Nuvolositat en creixement a partir d'aquesta tarda, però amb el pas de les hores les clarianes aniran guanyant força fins que el cel quedarà completament serè. Les temperatures màximes avui cap amunt, mini màximes, com dèiem, de 15 graus de mitjana. Comencem amb aquesta notícia luctuosa que ens sorprenia a primera hora del matí. Una anciana trobada morta ahir al seu domicili del carrer Església amb signes de violència. Va ser pels volts de les 10 de la nit quan agents de la policia local van accedir-hi acompanyant el fill de la víctima, que es va alarmar en veure que no responia a les trucades de telèfon. Un cop dins van veure el cos de la dona estès al terra, però no s'han donat detalls de les condicions en què es trobava. Ràpidament van alertar els serveis d'emergència mèdiques, també els Mossos d'Esquadra, que ara s'han fet càrrec del cas i han decretat el secret de les actuacions. Pel moment no ha transcendit que s'hagi efectuat cap detenció relacionada amb aquest cas que ha trasbalsat avui Calella.
El tinent d'alcaldia de Seguretat, Josep Torres, ha confirmat que van ser agents de la policia local els que hi havia en arribar a primera instància acompanyant el fill de la víctima. Era una dona d'edat avançada, més de 80 anys, ha dit Torres, que vivia sola al número 173 del carrer Església sobre un establiment comercial.
Bueno, l'avís va partir del seu fill, que l'estava trucant i no contestava. Llavors la policia va anar amb ell, van entrar al domicili i llavors la van trobar morta. La patrulla va acompanyar el fill a casa seva i llavors es van trobar a la mare al terra i amb signes de violència. Això és bàsicament el que sabem, perquè ara això se l'encarreguen els Mossos. Ha entrat a la Unitat Regional d'Investigació a veure què és el que ha pogut passar i estem tots a l'espera de tenir informació, però en principi tot està sota el secret del sumari.
La Unitat d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas, del qual s'hi han referit des d'un primer moment com d'un homicidi. Aquest matí, diversos vehicles policials han tornat a acudir al lloc dels fets per continuar amb la investigació. Des d'ahir la nit i durant una bona part de la matinada s'han vist cotxes aparcats al carrer i tal com demostra la fotografia que ha publicat aquest matí Ràdio Calella Televisió. Per part de l'Ajuntament de Calella, el tinent d'alcaldia Torres ha dit que oferiran el suport porta la família si així es considera.
Estem oberts, òbviament, a facilitar a la família allò que necessitin. El que passa és que compteu que això ha passat, ja us ho dic, cap a les 10 de la nit. Tot plegat, encara estem una mica tots trasbalsats per la situació. Jo crec que la família podem no han acabat ni de reaccionar, els pobres, i esperem, dir que nosaltres com a Ajuntament absolutament oberts a les demandes que pugui fer la família i si podem ajudar estem amb les mans obertes per fer-ho.
Pel moment no ha transcendit que s'hagi efectuat cap detenció relacionada amb el cas.
L'església dels Agustins, al capdamunt del carrer Balmes, porta gairebé 2 anys tancada, de fet, d'ençà de la mort del pare José. L'últim religiós que va viure les estances de l'antic convent d'estil barroc, fins i tot després de posar fi a les celebracions que s'hi feien. L'edifici és propietat de la Fundació Obra de Maria, que va cedir també a l'empresa Lantus la gestió de la residència de gent gran que abans portava el seu nom. En aquest moment, ara, i amb un patronat renovat, la Fundació valora possibles futurs usos per l'edifici, que ja ha estat desacralitzat, amb la clara idea que continuï servint a la comunitat. De fet, tenen diferents propostes, Naomi, sobre la taula.
El president del patronat de la Fundació Obra de Maria, Joan Marc, ha avançat a Ràdio Calella Televisió amb quines propostes estarien treballant.
Si ho mires el que és l'església un cop està diàfana, són molts metres quadrats, no? Que una de les opcions podria ser treballar plegats, amb ajudar-los a potser ampliar segons quin tipus de servei de l'hospital. Hem estat en contacte també amb l'Institut Goodman. Aleshores, havíem inclús plantejat ajudar-los de diferents projectes que ells tenen en marxa i inclús nosaltres podríem aquí obrir com una petita delegació d'aquest Institut Goodman. També hem parlat amb els de l'empresa Lantus, que també potser podrien estar interessats en ampliar les seves instal·lacions i es podria readaptar a l'església.
A l'antiga església dels Agustins se'n conserven només uns quants objectes, com ara la pila baptismal, més per una qüestió sentimental i de valor històric. La resta d'elements s'han donat al bisbat de Girona i els estan aprofitant en altres esglésies.
Joan Marc presideix ara un renovat patronat de la Fundació Obra de Maria, integrat, entre altres, pel metge calellenc Francesc Arqués, per Joaquim Pons, Carme Aragonès i Pere Aragonès.
El seu compromís és el d'ajudar la comunitat més propera i per això en l'últim any han fet un donatiu de 180.000 euros a repartir entre diferents entitats i organitzacions solidàries com Càritas Calella i Càritas Pineda de Mar, Creu Roja de l'Alt Maresme i l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital.
La veritat són molts diners i, com et comentava, hem vist que són entitats que realment han estat fent una feina molt feixuga, que a més s'han vist desbordats pel tema de la pandèmia. Inclús teníem dades que de lo que eren les assistències que feien, per exemple, Càritas Calella, que estan ben a prop tan vostre com nostre, allà al carrer Balmes, i s'han vist desbordats, que passaven potser de 30 persones que anaven a buscar el menjar a quasi 600.
Sí, no? Sí.
Aquestes dades ja les coneixem tots. No? I per això hem vist que era realment una necessitat i que nosaltres podíem fer això i ho hem fet amb molt de gust i amb molta il·lusió.
El patronat està realitzant aquests dies obres de manteniment i millora de les instal·lacions de l'antiga església.
A finals de gener, l'Associació de Veïns Calella Centre presentava una instància a l'Ajuntament per conèixer més detalls sobre la situació de les famílies vulnerables que vivien a la Bruna. En concret, en el text es demana saber si ja s'havien tramitat les sol·licituds d'empadronament fetes per alguns residents i quantes s'havien registrat. Ara, en resposta a aquesta instància, el consistori ha confirmat que s'ha donat recurs habitacional a totes les famílies que hi vivien. A tot això, des de l'Associació de Veïns continuen reclamant al consistori una solució pels problemes de convivència originats darrerament per una part dels residents. Diuen que la situació des de fa uns mesos ha anat degenerant i que el centre social ocupat ha perdut l'essència dels seus inicis.
La presidenta de l'associació, Eleatra Serres, ha explicat que els veïns de l'entorn del carrer Diputació estan espantats i que la Bruna ara viu amb persones conflictives que originen problemes de convivència.
Observat els veïns del carrer del Turisme i del carrer Diputació i estan espantats. Tenen por de la gent que està allà dintre. Darrerament hi han hagut alguns problemets i els veïns voldrien que solucionés d'una vegada aquest tema. Hi ha un problema de convivència molt fort i amb això l'Ajuntament tindria que posar-s'hi fort. És un focus de problemes i com a associació de veïns demanem a l'Ajuntament que ho solucioni i ràpidament.
Treserres, però, ha reconegut que l'Ajuntament no és la responsable d'aquesta situació, però sí que ha demanat posar-hi una solució, com més aviat millor, si no diu que el problema acabarà esclatant perquè els veïns estan farts. Treserres també ha explicat que s'ha intentat posar en contacte amb els coordinadors de la Bruna, però que mai ha obtingut una resposta.
L'Associació de Veïns Calella Centre també ha presentat dues instàncies més a l'Ajuntament relatives a la situació de la gatera municipal i la renda mínima garantida.
Han demanat poder saber quantes persones de Calella s'han acollit a l'ingrés mínim vital i com s'han tramitat les sol·licituds des de l'Ajuntament de Calella. En resposta a aquesta instància, Treserres ha explicat que el consistori els ha comunicat que no poden facilitar aquestes dades, ja que es tramiten a través del CEPE. A tot això, la presidenta de l'entitat ha reconegut que moltes persones no saben si poden acollir-se a aquesta prestació i ha anunciat que quan la situació epidemiològica els hi permeti, faran xerrades informatives. Des de l'associació també han informat que no han obtingut resposta a la instància on demanaven informació sobre la gatera municipal i la seva situació.
Obrim bloc d'informació electoral. Junts per Catalunya es defineix com el partit nou, transparent i transversal que avançarà sense obstacles cap a la independència.
I és que la formació de Carles Puigdemont fuig de posicionar-se en el tradicional eix esquerra-dreta i asseguren que són una formació que aglutina tota mena de pensaments ben diversos. En un acte a Calella, la diputada al Parlament i número 18 per Barcelona, Glòria Fleixa, ha explicat els principals objectius de la candidatura de Laura Borràs.
Seria en clau independentista, en clau futur de país i l'altra en clau solvència de governabilitat d'aquest país. Crec que nosaltres hem demostrat solvència en aquesta legislatura també, però amb aquest partit nou que tu dius per avançar, crec que és molt important la transparència i sobretot gestionar bé. I a la nostra llista portem gent tècnicament molt preparada en diferents camps i que per tant estem disposats per governar.
Unes eleccions que per Junts van sobreavançar o retrocedir, lleis es posicionen com la formació independentista que farà el pas endavant al llarg d'aquests 3 anys que no s'ha fet. Ho explicava Francesc Tenc, número 4 per Girona.
Podria governar en minoria amb la intenció de deixar Junts per Catalunya fora i ralentir el procés. Aquestes eleccions van d'avançar o de retrocedir. Junts per Catalunya som els d'avançar, decididament. Un govern fort, independentista, per avançar el procés cap a la llibertat, cap a la independència.
I davant la possible fragmentació del Parlament i els pactes postelectorals, els de Puigdemont avisen que ells no pactaran en cap formació que no sigui independentista.
Que el primer cicle d'educació infantil dels 0 a 3 anys sigui gratuït és una de les propostes d'Esquerra per la pròxima legislatura quant a educació.
Ho deia Mònica Palacín, candidata d'Esquerra pel Maresme.
que és fonamental, és a dir, el creixement personal dels infants de Catalunya passa perquè el 0-3 també sigui reconegut dintre de la xarxa educativa. I per tant això passa per garantir que tothom tingui dret i tothom tingui possibilitat de portar els seus infants a les llars d'infants, a les escoles bressol, per començar aquest procés educatiu. Està demostrat que aquells alumnes que parteixen de més igualtat i de més preparació des de petits, tenen uns resultats acadèmics millor i hem d'ajudar les famílies.
Així mateix, els republicans aposten per destinar una inversió mínima del 6% del pressupost català a l'educació obligatòria i postobligatòria.
Certament, nosaltres veníem d'unes retallades provocades per la crisi del 2008. Aquest model no és el que defensa Esquerra Republicana. Davant d'una crisi, el que ha d'actuar un govern és amb més inversió, i per tant doncs, les retallades és un model i l'austeritat és un model que nosaltres no compartim, i la mostra és que aquest pressupost actual s'ha dotat pressupostàriament amb més diners per a educació.
Palacín també ha cridat a la participació en les eleccions d'aquest diumenge, segons ha dit, per tornar a omplir les urnes de dignitat i llibertat, i ha garantit la seguretat a tots els col·legis electorals.
Ciutadans aposta per enfortir els serveis socials per sortir de la crisi econòmica derivada de la Covid i es compromet a destinar a política social tots els diners que la Generalitat es gasta en el procés.
En una visita a Càritas Calella i a la Fundació Habitat Solidari, la número 6 de la llista encapçalada per Carrizosa ha lamentat l'augment de famílies usuàries d'entitats del tercer sector i la gestió que n'ha fet el govern català.
Lo que ha ocurrido durante todos estos años es que los diferentes gobiernos que han desfilado por la Generalitat no han apostado por las políticas sociales, han despilfarrado muchísimos recursos en sus obsesiones separatistas que todos conocemos, los chiringuitos abriendo embajadas, ya lo último que se les ha ocurrido es pues una NASA catalana.
Era Noemi de la Calle, número 6 de Ciutadans per Barcelona. És per això que si en les eleccions d'aquest diumenge surten guanyadors, el primer que faran, diuen, serà reforçar les polítiques socials donant resposta a les necessitats reals de la societat catalana.
Proponemos que en los 100 primeros días de un gobierno constitucionalista liderado por Ciudadanos se realice una auditoría del despilfarro separatista y se dediquen esos recursos a políticas como a cumplir con la ley catalana del derecho a la vivienda, que dicta que el 15% de todas las viviendas tienen que ser de uso social y alquiler asequible, y a ayudar a todas las familias que tan mal lo están pasando.
A més, Ciutadans també proposa crear una targeta social individual que disposi d'un sistema de prepagament per canalitzar de manera directa i àgil totes les ajudes d'emergència social a les famílies.
I el PSC, que proposa que la reactivació econòmica de Catalunya s'impulsi des de la recerca i la innovació, i aposten els socialistes perquè tot el coneixement que hi ha a Catalunya es traslladi a les empreses.
Això ho explica la número 6 a la llista del PSC per Barcelona, Alicia Romero, en una visita a Calella en el marc de la campanya.
I en el cas de la reactivació econòmica fem una aposta molt clara per la recerca i la innovació. Hem de posar més recursos en recerca i innovació perquè el coneixement que hi és a Catalunya, perquè tenim un sistema molt potent, sigui capaç de transferir-se a les empreses i ser més innovadores.
Romero també ha destacat la importància de dotar d'ajudes econòmiques als sectors més afectats per la pandèmia de la Covid i la d'incrementar el pressupost d'en salut i educació en un 7% i un 6% respectivament.
A curt termini és la vacunació, intentar que la vacunació arribi quan més gent millor, perquè vol dir més vacunats, vol dir també reactivar l'economia quan abans millor, i vol dir reactivar el comerç, el turisme, l'hostaleria, aquells sectors que ho estan passant pitjor. Però per nosaltres el més important serà això, reforçar la salut, el sistema de salut, i reactivar l'economia, que ens sembla un element clau perquè després tot comenci de nou a funcionar.
La número 6 de la llista del PSC per Barcelona també va explicar aquí a Calella quins són els principals objectius dels socialistes de cara a la nova legislatura.
I la CUP, que considera imprescindible articular un programa de transició ecosocial, i apela per això a la necessitat d'un nou model territorial.
Ho ha dit Marc Cerdà en roda de premsa a Calella i és el número 8 a les llistes de la candidatura GUPAIRE per la demarcació de Barcelona.
Necessitem un model territorial que estigui centrat en el reequilibri, a l'equitat i que consideri el territori com un bé comú, no renovable i, per tant, necessari de conservar i de protegir.
Els copaires proposen, entre d'altres, recuperar el Departament de Medi Ambient i crear una vicepresidència de la Generalitat sobre transició ecosocial i emergència climàtica.
Una proposta que és bé dels moviments de conservació de la natura, però també del moviment climàtic, és recuperar el Departament de Medi Ambient, actualment relegat a una secretaria amb poca capacitat d'acció, però en segon lloc també la creació d'una vicepresidència de transició ecosocial. Dos elements que ens han de permetre una governança més transversal del que ha de ser la lluita contra la crisi ecològica i climàtica des d'una perspectiva de l'acció conjunta del govern de la Generalitat.
Declarar una moratòria per aturar grans projectes que suposin organitzar sòl rústic, rehabilitar la llei del canvi climàtic o aprovar una nova llei de residus són, entre altres, les propostes de la CUP en quant a territori i medi ambient per a les eleccions catalanes del 14 de febrer.
Doncs fins aquí la informació electoral de cara als comicis d'aquest diumenge 14 de febrer. Abordem ara altres notícies a comarca. L'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària investigarà un error de DIF que divendres podria haver causat un xoc frontal de dos trens de Rodalies. Els fets van passar divendres, poc abans de les 8 del matí, a la sortida de l'estació de Blanes, a la Selva. Els trens que es veurien involucrats són els que es creuen a 7:45 a l'estació de Blanes, que és un tram de via única. Malgrat que el tren en sentit Massanet tenia el senyal de sortida de l'estació en vermell, el centre de control de trànsit va autoritzar-lo a continuar la marxa en sentit nord, tot i rebre aquesta autorització. El maquinista del tren, que era a l'estació, va veure des de la distància un altre comboi ocupant la via i va notificar-ho i no va arrencar. Ara correspondrà, per tant, a l'Agència de Seguretat investigar aquests fets i saber exactament què és el que va fallar. En aquest cas, la sort va fer que el maquinista veiés que no podia arrencar tot i tenir el permís. I a Arenys de Mar, un grup de joves va assaltar diumenge a la matinada tres persones que caminaven pel passeig. Han estat denunciats per un robatori amb violència i intimidació, ja que dues de les víctimes van haver de ser traslladades a un centre hospitalari per rebre atenció, tot i que no hi va haver cap hospitalització. Segons van informar els Mossos, un dels agressors hauria colpejat una de les tres persones amb un objecte contundent.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs a recta final ja de l'informatiu d'aquest principi de setmana, d'avui dilluns 8 de febrer, acabarem com sempre amb la previsió meteorològica que ens serveix el nostre home del temps de capçalera, el Quim Serra. Quim, bon dia, què ens expliques?
Hola, molt bon dia. Després d'un cap de setmana en el que hem tingut un dissabte amb polsim del Sàhara i un diumenge amb tempesta ben maca aquí a la zona del Maresme, avui la situació meteorològica no acabarà de fer net del tot. Encara s'espera que aquest matí es pugui escapar algun petit el plogim, sobretot cap al migdia, primera hora de la tarda, però poca cosa, i després doncs, cada cop més clarianes a mesura que avanci la tarda. Per la seva banda, els vents bufaran lleugerament moderats de l'oest-sud-oest i la situació marítima una mica alterada avui amb maró i forta maró, àrees de mar de fons també a tota la costa maresmenca. Les temperatures mínimes avui una mica més baixes, les màximes lleugerament més altes. De cara a demà s'espera que la nuvolositat encara continuï força abundant, sobretot durant la segona meitat del dia, ja que el matí serà més assolellat. Tot això amb unes temperatures que de nit baixen un palet, de dia pugen lleugerament i que doncs es mantindrà una situació marítima com avui, una mica alterada, amb maró i forta maró a tota la costa maresmenca. Finalment, de cara a demà passat dimecres, tot i que de matinada encara podem tenir algun ruixat, al llarg del matí s'obriran grans clarianes i durant la tarda dominarà el sol a tot el Maresme.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Poc més de 5 minuts i arribarem en punt a 2:15 del migdia. Posem el punt i final aquí a l'info d'avui dilluns, 8 de febrer. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics, tots tres. I tornarem demà amb més notícies. Serà puntuals a la 1. Fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, que és radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.